Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Ja tenim els protagonistes de la final de la Copa del Rei. La jugaran el Barça i l'Alavés. Ja tenim també la data de la final, 27 de maig, dissabte. I, benvinguts al Dia de la Marmota, ens falta la Seu. Busquem les notícies del dia. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda, Ballori. Et queda molt bé el paper de Bill Murray, en Atrapado en el Tiempo.
Sí. Doncs això, busquem Seu per la final de Copa.
Tal com venim explicant, Esports Copé, el Barça ni demana ni descarta cap escenari per aquesta final, però vol un camp de màxim aforament possible a una ciutat ben dotada d'infraestructures de transport i comunicacions i amb una bona oferta hotelera. Vaja, podria ser el Bernabéu. A Vitoria no fa gràcia el Camp Nou, i sí, Sant Mamés, però Guns N' Roses i toca ja el dia 30 i no podrà ser. Atès que el Madrid no oferirà el Bernabéu, la cursa arrenca amb el Vicente Calderón a la pole position.
El pare de Leo Messi arriba a Barcelona.
També us estem explicant a Esports Cope. Jorge Messi arriba a Barcelona, però hores d'ara la seva agenda hi figuren temes de caire personal, no relacionats amb la renovació de Leo. No hi ha cap reunió programada per parlar-ne del tema, encara que tampoc es descarta del tot aquest aspecte quan Jorge i el club contactin.
Tenim llista de convocats a l'Espanyol per rebre demà la Reial Societat.
Ho tenia fàcil Quique Sánchez Flores. Ha citat els 19 futbolistes disponibles per rebre demà a Cornellà la Reial Societat. Han entrat Álvaro Vázquez i Rubén Duarte, ateses les baixes, molt sensibles a la davantera, on destaca sobretot la de Pablo Piatti. Quique Sánchez Flores vol engrescar a la gent somiant en clau de classificació europea a final de temporada.
Arrenca una nova jornada a l'Eurolliga i el Barça treu la calculadora.
Tot i que el Barça no juga fins demà, el Palau rebent la visita de Galatasaray i els blaugranes participen directament a dos dels partits de la jornada d'avui en aquesta Eurolliga. Aquesta tarda, últim entrenament dels de Barxoques abans de rebre els turcs. A l'Eurocup femenina, nova victòria de l'Uni Girona.
I aquest diumenge tenim la mitja marató de Barcelona.
La prova que es disputa a la capital, a la secundal, amb rècord d'inscripció, superant els 17.000 runners apuntats. Florence Kiplagat en dones i Abel Kirui en homes donaran a la cursa el relleu necessari a nivell de prestigi.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre i el Joaquín Luna. I què estem preguntant avui, Gil, a la xarxa?
En clau blaugrana preguntem quina seu voleu per a la final de Copa. I hores d'ara, a Ballori, tenim un problema, perquè hi ha un 70% d'esports copenautes que aposten pel Santiago Bernabéu. O sigui que ja hi tornem a ser. I en clau espanyolista, us estem demanant la porra de l'Espanyol Real Societat de demà a Cornellà. Aquí també es deixa notar l'eufòria després de 3 victòries consecutives. 71% del poble apostant per la victòria periquita amb el 2-1 com a marcador més repetit.
Durant el programa d'avui sortejarem una entrada doble, dues entrades per anar demà a Cornellà al Prat a veure aquest interessant Espanyol Reial Societat. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Ballori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, la pilota, que és la de la Copa, ja roda Esports Cope.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
En Verti calcular y contratar tu seguro de coche es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Doncs sí, amics, ja tenim aquí el debat de cada any sobre la seu de la final de la Copa del Rei. Un debat que no existiria si la seu es fixés a principi de temporada sense haver d'esperar a conèixer els protagonistes d'aquesta final. Tu dius el mes de setembre, per exemple, aquest any la final de Copa al Calderón, perquè l'estadi tanca portes i volem que el darrer partit al Calderón sigui la final de Copa i ja està. Comença la competició i tothom sap on es disputarà la final. Però no, aquí esperem al final, esperem a conèixer els protagonistes i assistim al ball de cada temporada de jo voldria jugar aquí, jo no et deixo l'estadi, doncs haurem de jugar allà i tot plegat. Un sainet que ens podríem estalviar, però sense el qual no podríem fer un programa tan divertit com el que farem avui.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
El pelotazo pedal arriba, vamos a ver quién la saca, lo hace Facundo Roncagli de cabeza, pero recupera en el medio campo, a la vez viene la pelota arriba, la toca Camarasa en la prolongación, cuidado con ese cuero, cuidado con ese cuero.
¡Gol!
¡Gol!
¡Mierda!
Chico, cómo coge la pelota, cómo recorta hacia afuera, cómo golpea con la zurda, cómo bate a Sergio. Cántalo otra vez, quédate a gusto.
¡Gol! ¡De Edgar, 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 Edgar! Todo el banquillo ha salido para celebrar el posible pase a la final de la Copa del Rey.
Ahí están tus gallitos en el corral. ¡Ha marcado Edgar! Marcado el Alavés, se viene arriba Mendizorroza en el 37 de la segunda, marca Edgar, Alavés 1, Delta 0.
Emocionant, veritat, és el gol d'Edgar, el gol de l'Alavés que els classifica per la final de la Copa del Rei, la primera que jugaran a la seva història. Tenim, per tant, ja els protagonistes d'aquesta final, el Barça i l'Alavés, tenim la data, com us deia, el dissabte 27 de maig, i com sempre ens falta la seu d'aquesta final. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Joan.
El tema de la seu, el Barça com respira, què proposa?
Doncs una mica el que dèiem ahir, no descarta absolutament cap camp, fins i tot el Camp Nou, i té tres premisses. Primera, màxim aforament del camp, és a dir, el Camp Nou, és el màxim aforament.
És el més gran, sí.
Sí, sí, el primer és el Camp Nou, però ell no ho diu, no diu que Camp Nou. Diu, únicament, quan es reuneix amb la Federació Espanyola de Futbol i amb l'Alavés, màxim aforament. Segon, una bona oferta hotelera, que potser a Madrid, o no, o aquí a Barcelona també, de la gent d'aquí o de la gent que ve de fora, de penyes i tal. I després, un desplaçament còmode. Desplaçament còmode pot ser aquí, a Barcelona, pot ser a Madrid, més còmode, per exemple, que a Bilbao. Són tres premisses. Màxim aforament, oferta hotelera i un desplaçament còmode per tots els aficionats. No descarta cap, però tampoc es vol pronunciar directament per un camp.
Molt bé, amb aquestes premisses, és evident que els estadis que el Barça posa sobre la taula són Camp Nou, que és el de màxim aforament, i si no, Madrid, i allà el de màxim aforament és el Santiago Bernabéu. Anem cap a Vitoria, on deuen estar de ressaca després de la històrica nit viscuda ahir. Roberto Arrillaga, Vitoria, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, por lo que me toca.
¿Hoy ha sido larga la noche o qué?
Sí, claro. Sí, no podía ser de otra manera. Esto solo ha ocurrido en 96 años dos veces. Sí. Así que era para alargarla un ratito, sí.
Como la noche se ha alargado, creo que el equipo entrena por la tarde, ¿no?
Claro. Primero van a presentar la renovación hasta el 2020 de dos hombres, dos pilares defensivos, como son Fernando Pacheco y Víctor Laguardia, que, bueno, aprovechando yo creo que el tirón, ¿no?, de llegar a la final, pues bueno, para que el que quiera ficharlos, que sepan que va a tener, no sé la cláusula, porque la presentarán esta tarde, y no sé si la dirán, porque son muy, bastante austeros en este tipo de informaciones, pero que sepan que hay que pagar, que tienen renovación hasta el 2020, dos pilares, insisto, fundamentales en la defensa del Deportivo, ¿no? Es que es una de las cosas mejores que está haciendo este año, ¿no?
Bueno, ahora te pregunto por el tema de la sede, que se comenta por allí, pero antes, de cara al partido ya que tenemos este sábado, este partido entre el Alavés, sí, y el Barça, curiosamente...
No tan curioso, esto siempre ocurre, ¿eh?
Ya.
Sí. Esto es así, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, se enfrentan en Copa, en Liga.
Eso es, esto siempre ocurre. Así que yo, eso. Por eso tenía yo bastantes esperanzas de que fuera
pálpito,
que
¿no?
pasa.
Pálpito.
Sí, señor.
Bueno, en lo deportivo, ¿qué novedades hay? Porque ayer, por ejemplo, Edgar marca y se rompe.
Eso es, esa es la única, en principio, ya te diré con el entrenamiento de esta tarde, ya os diré qué puede ocurrir, pero es la única novedad que tiene el Deportivo Alavés de cara al partido. O sea, Edgar marca el gol, hace una carrera para sentenciar el partido y se queda atrás, ¿no? En la parte de atrás del muslo. Él habla de que siente una sensación muy rara, nunca la ha sentido y bueno, eso ya sabes que hay que esperar un poco a que se desinflame y para poder exactamente determinar si hay rotura o si solo es un tirón, etcétera, ¿no? Él tenía muy malas sensaciones ayer, vamos, seguro que es baja, porque tampoco le va a dar tiempo, sea lo que sea, para el partido, y en principio, salvo algún golpe o alguna cuestión más, yo creo que va a ser la única baja que tiene el Deportivo Alavés para el partido del sábado.
El desgaste fue tremendo ayer. No sé si va a repetir un once parecido o se planteará algún cambio Pellegrino.
Yo imagino que cambiará.
Fue tremendo.
Yo creo, hombre, primero, ya no sé si físicamente sí, porque solo había que ver a Toquero, el pobre, que iba con los hombros prácticamente tocando el suelo, sino también psíquicamente, ¿no? El equipo se lo dejó todo ayer, ¿no? Y teniendo en cuenta que no salió nada mal la apuesta el pasado fin de semana. Hombre, con todos los respetos, es el Sporting, pero bueno, no salió mal la apuesta de los suplentes. No sé si habrá tantos cambios como hasta 9, pero seguro que Pellegrino va a hacer descansar a muchos de los hombres que han tenido pues 2 meses prácticamente como si fuera equipo de Champions, ¿no? Jugando el fin de semana y entre semana.
Bueno, vamos con el tema de la sede, Roberto. El Alavés, ¿qué propone, qué prefiere, qué se cuenta por ahí?
Bueno, pues Alavés lo que quiere es a Mamés, por cercanía. Y porque, bueno, pues al menos con los socios iba a estar tranquilamente cubierto en ese sentido. Es un desplazamiento en el que también las instituciones están de acuerdo en que, bueno, pues se pueda producir. Y el problema es lo que decía el propio Athletic. Con esa sociedad que tiene San Mamés Barría, ¿no? Con 5 integrantes, los cuales tienen que decidir por mayoría si se acepta o no que se celebre la final de la Copa. Y a partir de ahí, bueno, pues a ver quién se ofrece. La del Atlético de Madrid es un viaje relativamente cómodo, ¿no? Que es la que se ha ofrecido. Si el Barça decide el Camp Nou, bueno, se puede valorar porque ahí hay una capacidad y un aforo magnífico para tener muchísimas entradas para vender, ¿no? En una cita histórica, y se está valorando también, ¿no? La posibilidad de que, bueno, pues se pueda pedir o aceptar eso, ¿no?
Como hemos dicho, el Barça lo que dice es que quiere un escenario con el máximo aforo.
Claro.
Y el máximo aforo es el Camp Nou. La pregunta ahora directa al Alavés, no sé si a estas horas tú sabes lo que respondería o no, es ¿aceptaría el Alavés el Camp Nou?
Yo creo que lo valoraría y yo te diría que al menos dice que no va a decir que no. O sea, y...
se puede hablar, vamos.
Exacto. Y se
no
puede...
se cierran bandas.
No. Y aquí lo que se está pensando es que se pueden mover unas 16.000 personas, ¿no? Y cuanto más capacidad de venta y de aforo tengas, mejor. Una vez que solo se reduce a muy pocos campos, pues ya casi mejor coger el que más capacidad tenga, ¿no? Para ofrecer a más gente la posibilidad de acudir a una cita histórica, ¿no? Se valorará y además parece que, bueno, si no es a Mamés, pues igual al Camp Nou, ¿no?
Sí, sí.
Porque luego también lo del Atlético de Madrid, hay que decirlo, ¿no? Tiene...
O Bernabéu, que en Madrid hay dos estadios.
Bernabéu, lo de Madrid. Vamos
a
decir Madrid.
Que Bernabéu ya es otro tema, está el Barça por medio y tal, y
ahora
preguntaremos por allí.
Y cuestiones de himno, etcétera, ¿no? Que bueno, que siempre son susceptibles, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos viendo cómo evoluciona el asunto. Roberto Arrillaga, gracias y repito, muchas felicidades, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Sentim veus de protagonistes que ens arriben des de l'Alavés, des de Vitoria, tant pel que fa als despatxos com pel que fa al vestidor.
Es contradiuen, El que diuen alguns jugadors, en concret Ibai Gómez deia en acabar el partit, i el que ara està dient el club. Ibai Gómez deia al partidazo de Cope que no vol tornar a jugar a la final de Copa al Camp Nou.
Aquí, en Mendizorroza.
Mendizorroza, vale, venga. Primera opción, Mendizorroza.
Ponme lo que dices, ¿quieres ir al Camp Nou o no?
Sí, hay que decir, ya ha estado, vale. Vamos a meter, voy a decir algo y mañana vais a poner de titular que Ibai no quiere jugar en el Camp Nou.
Que no, hombre, que no somos así nosotros. ¿Qué te crees? Pero bueno, ¿qué
quieres que te diga? Que obviamente en el Camp Nou no queremos jugar.
Perfecto, ya tengo el titular, venga, pues ya. Ibai se niega a jugar en el Camp Nou.
Sin ninguna duda, ya nos pasa una vez y nos negamos a jugar en el Camp Nou.
Por eso.
Claro. no li fa gràcia.
No, és que ell va jugar com a jugador de l'Atlètic de Bilbao la final de Copa al Camp Nou, que van perdre, clar.
Exactament. En canvi, els despatxos sembla que no ho tenen tan clar. El president de l'Alavés, Alfonso Fernández de Troconiz, avui ha parlat als micròfons de Copa Vitoria amb Roberto Arrillaga i ha dit que no descarten el Camp Nou, però que la primera opció per ells és Sant Mamés.
Nuestra primera opción es San Mamés, evidentemente, por una razón de cercanía, facilidad de desplazamiento, y bueno, porque consideramos que es un estadio idóneo.
Uh-huh. ¿El Camp Nou lo valoraríais?
Perdón, si San Mamés no puede ser, porque no hay posibilidad de que la final se dispute, tendremos que valorar todas las opciones posibles, ¿no? Sí, es el estadio más grande de España, ¿no?
Pero ahora que insista, pero entre Barcelona y Madrid...
Hombre, habría que valorar ambos estadios, ¿no? Ver la capacidad de desplazamiento de nuestra gente. Madrid está más cerca que Barcelona, igual los combinaciones también son mejores, pero vamos a ir paso a paso, ¿no? Primero vamos a ver si podemos hacerlo, puede ser en Bilbao, y si no, bueno, pues valoraremos, como digo, los pros y contras de cada uno.
Valorarien el Camp Nou, valorarien Madrid i la primera opció de l'Alavés, això diuen des del club, és Bilbao. O sigui que preguntem ara a Bilbao. José Ángel Peña, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Muy bien, hombre. Bueno, ¿en San Mamés podría ser o cómo está el asunto? ¿No podría ser la final de Copa?
Nah. A ver, siendo realistas, yo creo que no, aunque no. De una parte la petición del Alavés por parte de su presidente Querejeta y las declaraciones del Lehendakari del Gobierno Vasco, Íñigo Urkullu, esta mañana diciendo pues que estaría poco menos que encantado de que el Alavés disputase esa final ante el Fútbol Club Barcelona San Mamés, ha hecho que la bola de nieve crezca, pero ya te digo que siendo realistas hay pocas o ningunas opciones de que se dispute, principalmente porque la Diputación de Vizcaya, otro de los socios de San Mamés Barria, los propietarios del nuevo campo son 5, y uno de ellos es evidentemente el Gobierno Vasco, pero también la Diputación, que como digo, tiene ya previsto organizar y contratar un concierto de Guns N' Roses solo 3 días después de la fecha de la final, con lo que sería imposible. Se habla de 5 días como mínimo para hacer todo el montaje para este gran concierto, así que ya partiendo de ahí, pocas opciones, con pocas opciones nos encontramos. Pero es que además, Joan, el Ayuntamiento de Bilbao, otro de los socios, rechazó recientemente una propuesta para solicitar la organización de la final, así que ya por la parte institucional yo creo que gana por goleada el no al sí, y nos quedarían las otras dos patas del banco, en este caso de 5 patas, estaría la Cuchabank, sí. La entidad financiera con intereses en los 3 territorios vascos, patrocinador también del Alavés, y que, bueno, pues está ahí la duda de si apostaría o no por la celebración de la final en San Mamés, y el Athletic, bueno, que como siempre en estos casos guarda silencio, da la sensación de que no parece tampoco demasiado decidido a respaldar la petición de Querejeta, pero ya digo que...
Hombre, son rivales, ¿no, Peña? Son rivales, ¿no? A la vez y Atleti, también está la rivalidad...
Sí, pero bueno, sí, yo creo que el Athletic tampoco quiere muchos jaleos y yo creo que no va a ser quien se oponga frontalmente a esa posibilidad, pero yo creo que ni se va a dar. Ya digo que con la celebración de un concierto poco más se puede hacer.
Si guarda silencio es que no dice que sí, porque si dijera que sí habría dicho que sí.
No, Oli, lo que pasa es que...
Al guardar silencio... se postula.
Su forma de proceder siempre en estos casos es esperar a que se reúna la comisión, vamos a decirlo de alguna manera, de San Mamés Barria, los 5 socios, y ahí expresar su opinión antes de hacerla pública. Entonces, bueno, yo creo que aquí, ya te digo, que además es cómodo, es esperar a que la Diputación diga, levante el dedo y diga, oye, es imposible, que tenemos ya previsto un concierto desde hace mucho, un concierto además de altísimo nivel, de carácter internacional, y no hay nada que hacer. Entonces, bueno, yo creo que...
Sí, pero si fueran... No estado... José Ángel, si fueran 2-2, si fueran 2-2, al final Urrutia tendría que ser el que dijera sí o no.
Sí, lo que pasa que, a ver, yo lo he planteado así, esas posibles votaciones, pero no al lugar, es lo que os quiero decir, no al lugar, porque no es que alguien se oponga al ayuntamiento, bueno, pues puede ser por motivos, por los que sea, pero la diputación, o sea, vamos, tiene prioridad un concierto que ya está contratado, eso no tiene mayor vuelta de hoja, entonces no va a llegar a darse esa votación. Además, no podemos olvidar que, lógicamente, el Lehendakari de todos los vascos, en este caso, tenía que navegar entre 2 aguas.
Claro.
Y ante la petición de uno de sus equipos de jugar en casa, por decirlo de alguna manera, ¿qué va a decir el Gobierno Vasco? Pues evidentemente no tiene argumentos para posicionarse en contra.
Muy bien.
Los argumentos los tiene la Diputación y yo creo que todos los demás se van a escudar, sin que suene peyorativo, pero detrás de ese argumento de la Diputación.
Queda perfectamente explicado. explicado y voy tachando el estadio de San Mamés.
Sí,
José Ángel Peña.
Sí, vete tachando. Un abrazo.
Gracias,
compañeros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Seguim el recorregut per les ciutats afectades, eh? Barcelona, Vitoria, Bilbao i ara toca Madrid. Arantxa Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que estamos buscando un campo para... Tenemos un partido el día 27 y llamamos para saber si el Bernabéu estaba disponible o no.
De mayo, pues, de mayo.
El 27 de mayo, ¿no? Pues
sí,
mira, estoy mirando aquí la agenda, estaba mirando a ver las reservas que hay y para ese día veo obras en el Bernabéu.
¿Ves obras?
Veo obras en el Bernabéu.
¿Qué toca este año? Pues está, mira, ya todo renovado ya.
No, es que para poner un poco en antecedentes a la gente que me está preguntando precisamente si el 27 se podría venir aquí al Real Madrid, quiero decir que en octubre de 2016 se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento para iniciar las obras del nuevo Bernabéu.
Sí.
Y el presidente del Real Madrid anunció entonces que el 13 de mayo, 13 o 14, que se juega la jornada 37 de Liga,
sí,
una vez que se juegue ese partido contra el Sevilla, que todavía evidentemente no tiene fecha, pues a continuación empezarán las obras del nuevo Bernabéu, que se van a llevar a cabo en los meses de verano, porque claro, uh-huh, durante todo el año no puede estar cerrado y que van a durar como unos 2 años y medio. Uh-huh. Así que para los 2 próximos años y medio, si el Barcelona necesita un lugar donde celebrar una final de la Copa del Rey, que se abstenga de llamar al Bernabéu, porque lo que va a encontrarse son obras de remodelación del nuevo estadio Santiago Bernabéu.
Vale, o sea, dentro de 3 años y así se podrá, ¿no?
Dentro de 3 años.
A partir de igual, dentro de 3 años y así se podrá ir a jugar una final ahí, ¿no?
Sí, dentro de 3 años la historia ya será diferente. Lo que habrá que consultar a los socios si sí tienen a bien permitir que el Barcelona venga a jugar al
no sé
Real Madrid.
Saldría, bueno, sí, independientemente. Si pues sometemos eso a votación, no tengo claro que saldría.
Hombre, yo quiero decir que al margen de lo que está haciendo un poco de broma, ¿no? Con respecto a dentro de 3 años que llame el Barcelona, no es que llame el Barcelona, es que en el Bernabéu ya se decidió entre la junta directiva, también un poco obligada por los socios y simpatizantes del Real Madrid, a que el Real Madrid no pida finales. No quieren que se acojan finales. Es una decisión, acertada o no.
Ni de Copa,
no,
ni de Champions.
Otros, ni de Copa, ni de Champions, ni de nada. Es más, recuerdo que no es una cosa que pase con la Copa del Rey, que por ejemplo con la final de la Champions, que jugaron aquí el Inter y el Bayern de Múnich,
sí,
el presidente entonces no era Florentino Pérez, era Ramón Calderón, y sí, fue el que pidió la final. Bajo la presidencia de Florentino Pérez, lo que siempre ha tenido clara la junta directiva por él presidida es que en el Bernabéu no se deben o no se postula, ¿no?, para coger finales. Se ha cogido alguna, como por ejemplo la última que recuerdo.
¿Cómo que alguna?
No, años.
Si mira la historia, siempre se celebraba en el mismo sitio. Veías el nodo, venga, el mismo.
Alguna vez en el Calderón, ¿no? Porque no se podía hacer en el Bernabéu.
Siempre en el Bernabéu.
Sí, pero bueno, es
ahora
una decisión
no
que se bueno tomó aquí y que evidentemente unos años por obras, otros años porque no se ha podido y otros años porque no se ha solicitado, pues al final...
O porque toca Bruce Springsteen también el año pasado.
Exactamente, ¿no? Por ejemplo, que puede haber diferentes motivos. Conciertos, en esta ocasión, las obras, para quien no me crea y quiere ir a la hemeroteca...
Hombre, te creemos.
Le invito a que vaya a la hemeroteca y que vea que después de que se anunciara el acuerdo entre Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid y Florentino Pérez para llevar a cabo la remodelación de del Estadio Santiago Bernabéu, se decidió que empezarían en mayo. Es cierto que, por ejemplo, creo que todavía está pendiente la licencia de obras, que es lo único que podría dar algún tipo de esperanza al Barcelona para que se pudiera jugar esa final ahí.
Pero yo no imagino al Barça, ya lo venimos diciendo las últimas horas, que lo vaya a pedir, porque haría el ridículo. No puede pedirlo. Públicamente no puede salir un hombre con cara y ojos del Barça diciendo, una persona del Barça diciendo, quiero jugar en el Bernabéu. No creo que lo hagan, ¿eh?
Hombre, yo creo que...
Otra cosa
que igual
es lo que hablemos nosotros y tal.
Sí, yo creo que igual que, por ejemplo, que el Real Madrid nunca ha pedido el Camp Nou, pues yo creo que, no sé, que son reglas escritas o no escritas, pero es verdad que hay otras ciudades que se postulan para recibir a los finalistas y que quieren celebrar la final de la Copa del Rey. Por ejemplo, Calderón, que Cerezo quiere, y lo ha dicho públicamente, que quiere que la final sea en el Calderón, pues hombre, pues si hay algunos que voluntariamente quieren, yo creo que tampoco se debe forzar a los otros, ¿no? Pero porque lo haga el Barcelona, o si lo hiciera el Real Madrid en su caso, o si lo hiciera cualquier otro equipo, ¿no? Yo creo que al final hay clubes, hay ciudades que quieren acogerla porque es un gran evento y aparte aporta muchos beneficios económicos a la ciudad, y que por qué no se va a dar la oportunidad a esas ciudades y a esos estadios que quieren acogerlo y se va a comprometer a otros, ¿no? Para que al final no tengamos este circo, más que nada.
Muy bien. Va, el circo lo tenemos cada año de una forma o de otra.
¿Qué
bueno, en el fondo es divertido, ¿eh?
Sí, no está mal. Pasamos un buen programa hoy. Tachamos Bernabéu. Arancha, gracias.
Sigue haciendo llamadas a ver si al final encuentras algún sitio donde poder celebrar esa final de la Copa del Rey con
tanta
gente.
Seguimos buscando, seguimos buscando. Un abrazo.
Un beso.
Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
La propera trucada és al senyor Enrique Cerezo, al Calderón, i aquí
sí, aquí hi ha predisposició. Al contrari que al Bernabéu, hi ha predisposició. A més, seria un partit especial per l'actual estadi de l'Atlético de Madrid, perquè serà enderrocat el 2018. De fet, l'Atlético jugarà al Wanda Metropolitano a partir de la temporada que ve. I per tots aquests motius, Enrique Cerezo, el president de l'Atlético de Madrid, ja deia aquest dimarts al dinar de directives celebrat a Barcelona que la voluntat de l'entitat és que el Calderón sigui la seu d'aquesta final. Deia el president que, sens dubte, seria un adeu a l'alçada del que es mereix el Calderón.
Hombre, ojalá la podamos jugar allí, que seamos nosotros. Pero vamos, de todas las maneras creo que si es el Barça u otro equipo, que no van a tener ningún problema de despedirnos como nos merecemos. Yo quiero que se juegue en el Calderón.
El Calderón té capacitat per 54.907 espectadors. El Barça ha guanyat les dues últimes finals que ha jugat allà, la primera el 2012 contra l'Atlètic Club i la segona el 2016 contra el Sevilla.
Conclusió, Oli. Dos escenaris. Un, el Camp Nou, si l'Alavés s'hi ha bé, i dos, Calderón.
Sí, no? sí, no hi ha més. Si se'n va més és no. I l'Alavés no vol jugar aquí, doncs serà Calderón. I si vol jugar aquí, què és el que vol el vestidor del Barça?
Doncs sí, així estan les coses. Sí, com sigui, l'Alavés torna després de molts anys a una gran final. Sens dubte, la més recordada és la final de la UEFA de l'any 2001, aquella final disputada a Dortmund davant del Liverpool, una final que es va resoldre a la pròrroga, 5-4 al final va guanyar el Liverpool. En aquella Alavés jugava Delfí Geli, actual president del Girona. Delfí, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Ho tenim molt ben encarat aquesta temporada, eh? Queda molta temporada per davant encara, però està bé el Girona, segon i amb cert marge sobre el tercer.
Bé, la veritat és que l'equip està funcionant bé, està competint bé, tenim un avantatge i ara com a mínim hem de mirar de conservar-la. Queden molts de partits i serà complicat, però bé, estem competint bé i crec que l'equip pues, estem contents, satisfets i esperem que segueixi rendint bé.
Té molt bona pinta això, té molt bona pinta. Escolta, l'Alavés després de molts anys a una gran final, imagino que et fa il·lusió, no?
Sí, content perquè tinc un bon record, vaig estar molt a gust i és un club petit, amb tots els respectes, i que, bueno, que apareixi aquí en una final de Copa del Rei crec que és important, és saludable pel món de futbol, que hi hagi oportunitats per tots i és un equip que està fent una temporada molt bona.
Sí, està ara mateix l'equip està jugant molt bé al futbol, ja porta algunes setmanes jugant molt bé i no és casualitat que s'hagi classificat per aquesta final, eh?
Està competint, és un equip molt defensiu, molt ben solidificat, que dona molt poques oportunitats al rival, i ell aprofita les que té molt bé i bé, està traient resultats molt bons a la Copa del Rei, ha passat molt bé les eliminatòries, ha sigut capaç de deixar el Celta dos millors equips en atac de primera divisió sense fer-li gol. Per això vol dir que és un equip que té moltes virtuts.
Mm-hmm. La final és contra el Barça. Home, sobre el paper és evident que està molt desequilibrada, però, en fi, a les finals poden passar coses.
Sí, en teoria el Barça tenia plantilla, individualitats, però bé, és un partit de 90 minuts que jo entenc que l'Alavés anirà al 200%, la motivació és una oportunitat única per al club, i això farà que sigui molt especial i segurament els farà donar un plus. El Barça té experiència per combatre totes aquestes situacions i està més experimentat, però ja no és una eliminatòria, sinó és un partit i és més donat que puguin passar coses.
Ara estem avui amb el debat aquest etern que tenim cada temporada de la Seu, d'on s'ha de jugar aquesta final, que és un debat que ens podríem estalviar si es fixés a principi de temporada, no? No ho sé.
Seria més lògic que fer-ho, deixar cada any fixat a principi l'edat, la data i la cel. En el futbol espanyol són coses que segurament s'han de millorar i en un futur s'hauria de mirar que això s'ha resolt.
Per acabar, Delfí, com recordes aquella final de Dortmund que tots la recordem perquè és una de les finals més emocionants que s'han vist a la història del futbol europeu? Imagino que Bé, ara ens ho explicaràs, no? Que el record deu ser agradós, perquè la final va ser molt maca, va ser una bonica història, però no va acabar bé.
Sí, va ser una bonica història nostra a la Copa de la UEFA, que va faltar molt poc perquè acabés bé, no va acabar bé, ens va faltar molt poc, vam tenir molt a prop fins al final de la pròrroga, però bé, al final l'Antugol ens va deixar fora i al final l'important i el que vols és el títol, no te serveix el següent lloc, però sí que recordes un gran any amb tots els companys, amb les experiències vivides, que va ser algo especial.
Doncs sí. Delfí Geli, president del Girona, gràcies per atendre'ns i estem pendents de vosaltres. Sort en la resta de temporada, anem parlant.
Molt bé, moltes gràcies.
I 35 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra, cada dia en dansa des de les 3 i 5 de la tarda. Anaïs, els jugadors del Barça avui fan festa després d'haver estat ahir a la nit de festa, celebrant el 25è aniversari de Neymar.
Exacte, es va reunir pràcticament tota la plantilla per celebrar aquest aniversari, aprofitant que avui descansen. Aquest matí sí que ha estat actiu Rafinha, que ha estat fent-se proves perquè li facin aquesta màscara facial que ha de portar per protegir-se d'aquesta fractura nasal que es va fer contra l'Atlètic Club. Ell mateix ha penjat la foto fent-se aquestes proves, li estaven prenent allà les mesures de la cara per fer-se aquesta màscara. El Barça, que torna als entrenaments demà, a partir de 4:45, abans, al voltant de les 15:30, Luis Enrique atendrà els mitjans prèvia a l'Alavés-Barça i quan acabi l'entrenament, a les 19:30, agafaran un vol cap a Vitoria.
A veure si Luis Enrique demà surt aviat i el podem sentir en directe aquí a Esports Cope. Anaïs, gràcies.
Adeu.
I arriba a Barcelona Jorge Messi.
Avui arriba el pare de Leo Messi. I en principi, segons ens diuen des de l'entorn de Leo Messi, doncs no ve per negociar el contracte, ni molt menys, ve per les seves coses personals, però a partir d'aquí, si Bartomeu li truca, doncs parlaran i tal, però el seu objectiu no és venir a negociar. I d'altra banda, em diuen que Leo Messi, al marge de les pretensions econòmiques per la revisió del contracte, no imposarà a la junta directiva la contractació de cracs. Per exemple, s'ha pogut llegir avui que ell vol que es contracti una sèrie de cracs, sobretot al mig del camp i tal. Ell vol un projecte esportiu bo, un bon entrenador, ja li va bé Luis Enrique, però no demana absolutament res en contractació de jugadors. És a dir, Jorge Messi aquí no ve explícitament per negociar i no imposa la contractació de jugadors.
Molt bé, de seguida farem el debat. Esports Cope, avui amb el Dani Senabre i el Joaquín Luna. Serà en un parell de minuts.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
San Valentín en el Corte Inglés.
Yo quiero a alguien, tengo suerte. La quiero y estoy contento. La veo pasar y el corazón se me acelera. Y este San Valentín quiero regalarle ese bolso que ha estado mirando, o su perfume, o una sortija, una falda, una camiseta. Regalarle en San Valentín todo lo que la quiero.
14 de febrero, San Valentín en el Corte Inglés.
Qué suerte quererte.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Continuen les rebaixes a Ford Covesa.
Aprofita les millors ofertes en seminous.
Ford Fiesta per 9.600 euros.
Ford Focus per 11.500 euros.
Unitats limitades.
I només aquest mes.
A Covesa Badalona.
Covesa Blanes.
Covesa Girona.
Covesa Mataró.
Covesa Mollet.
Covesa Terrassa.
I nou Covesa Martorell.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
I ara més rebaixat que mai.
UVO, el primer torneo de pádel para empresas con networking de Barcelona, al Maresme y alrededores. Entra en www.u-b-o.es e inscríbete en este gran torneo sin precedentes. Inmejorables regalos y 2 semanas de competición y actos de networking. Al finalizar, recibiréis un dossier con todos los contactos de empresas y jugadores que participen. Entra en www.u-b-o.es.
gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ve molt de gust prendre un Bracafé a aquesta hora de la tarda. Tinc aquí les meves càpsules, càpsules or, càpsules descafeïnat, tinc la màquina Nespresso, que són compatibles, les càpsules Bracafé, que les podeu trobar als millors establiments i franquícies Bracafé. Què et preparo, Oli?
Un espresso.
Un espresso per l'Oliveros. Dani Senabre, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Una mica de cafè amb llet, no?
Sí, cafè amb llet.
Molt bé.
La càpsula d'aquestes.
Perfecte.
Perfecte.
Marxando. Joaquín Luna, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, un espresso, com el Manolo Oliveros.
Un espresso, càpsula or, per tant. Molt bé.
Fantàstic.
Dani, quantes vegades hem fet el programa que hem fet avui del tema de la seu i tal?
Sí, sí, mil vegades.
Cada any, cada any.
És una tradició. El dia que funcioni bé i se sàpiga la seu des del mes d'agost, ho trobarem a faltar. Vull
sí.
dir, serà una cosa que no estarem acostumats perquè ja van molts anys seguits i és gairebé divertit ja.
Sí, a mi m'encanta, jo m'ho passo bomba en aquest programa.
Ja m'ho imagino. En qualsevol cas, bueno, sé, sembla clar que hauria de ser... O que a mi ja m'està bé i a tothom li hauria d'estar bé que fos el Calderón, no? No...
Sí.
O el Camp Nou.
O el Camp Nou, sí, sí. Jo encantat que sigui el
Camp
Nou.
És que si no hi ha més alternativa, eh?
No.
El Madrid no vol i sembla que tampoc.
És que això, si s'analitza des del punt de vista lògic, la discussió duraria el que acaba de durar aquesta, o sigui, 30 segons. Però clar, ja no, i és una altra història.
Sí, sí, sí. Joaquín, aquí del que es tracta o del que es tractaria és de buscar un escenari on hi càpiga la màxima gent possible, no? L'escenari de màxima capacitat és el Camp Nou, però clar, el Barça és un dels implicats, i jo també entenc que l'Alavés digui, home, per qüestions esportives tampoc volem donar avantatge.
Ho va acceptar l'Atlètic de Bilbao, sí. Però jo entenc que és donar avantatge, i més en aquest cas, quan tu ets el club petit, jo entenc perfectament que ells diguin que no. Jo, perdoneu, no sóc massa... No crec tant en la fórmula del designar a l'estadi abans que comenci la competició, perquè jo crec que la clau és facilitar el desplaçament dels aficionats, i tu li dones per exemple, a Balaïdos li dones la designació al mes de setembre per dir un estadi o a Riazor i tens una final, suposem...
Sevilla-Betis.
Sevilla-Betis, clar. Tots trobaríem
tots cap a Vigo.
Jo crec que una fórmula, però estic convençut que l'any que ve tornarem a dir les mateixes coses i el mateix programa. Farem. Jo crec que una fórmula seria que tot club participant es comprometés abans que comencés la competició a cedir el seu estadi. Automàticament és la manera que tindries per acabar amb totes aquestes martingales de que jo no et deixo el camp a tu, tu tens un concert, tu tens obres, i compliries el requisit número 1, que és un lloc amb gran aforament i, sobretot, facilitat de desplaçament.
Sí, té molta lògica, Daniel, el que diu el Joaquín.
Sí,
també.
Sí, tant de bo fos així, però digue-li tu a Florentino que et signi això al mes d'agost quan potser el seu equip no arriba, no? Jo crec que això va a gustos. A mi no em molestaria gens. Entenc que molts culers els molestaria, però a mi no em molestaria gens que se sàpiga des del mes d'agost o que, com diu el Joaquín, es facti al principi que tothom cedeix al seu estadi i resulta que acaba havent-hi una final de Copa Madrid a la vez al Camp Nou. Mira, noi, doncs mala sort, però ja està, vull dir, no és la fi del món. En canvi, el Madrid no vol que el Barça, suposo perquè el Barça és un equip que en les últimes dècades ha arrasat a la Copa del Rei i ha guanyat molts títols i ha jugat moltes finals, vol protegir-se en aquest sentit.
Sí, estem d'acord que els escenaris hauran de ser definitivament o Calderón o Camp Nou. Tot depèn de l'Alavés, de si o no al Camp Nou, perquè el Barça vol el màxim aforament, i després una altra història. Si l'Alavés considera que podria arrossegar aquí 40.000, per exemple, aficionats de l'Alavés, no hi ha color, seria el Camp Nou, perquè al Calderón són 55.000 espectadors i més o menys la tercera part serien doncs 20.000 màxim.
Sí.
Màxim. Clar, si tu consideres que allà a Vitoria hi ha 40.000 persones que poden viatjar, doncs has d'escollir el Camp Nou.
Ells tenen que triar. Jo entenc que perfectament que decideixi el que decideixi l'Alavés té la seva lògica. El que passa que jo crec que per molt que tu la meitat del camp sigui del teu equip, el camp, és a dir, jo crec que els jugadors se senten, coneixen millor el camp i és donar un avantatge al Barça que ja té moltes, no? A mi m'estranyaria molt que l'Alavés acceptés aquesta al Camp Nou, m'estranyaria ara. tot és possible. La veritat és que a les finals de Copa ja és una espècie de show anual. Tot és possible.
Tot i que mai és la meitat del camp d'una afició, no? Sempre hi ha compromisos, federacions... No?
Sí, sí, sí. Per això dic, per exemple, serien màxim 20.000 al Calderón, màxim, 18.000, 20.000.
Una tercera part de l'aforament.
I aquí podria ser 35.000. Sí, perfectament.
Sí, però jo crec que el Joaquín Dani, més enllà del tema de la grada, crec que també es refereix a les condicions del terreny de joc. Jugar a l'estadi que tu coneixes, que jugues cada 15 dies, jo per mi també és un avantatge.
Tota la raó del món. En això ens posarem tots d'acord molt ràpid. Ara també estic pensant, i ja sé que no té res a veure perquè era un partit de Lliga, però que l'Alavés va guanyar el Camp Nou.
Sí.
Igual ens foten l'aigua a casa. I
a més, tu ets el club i contentes a 20.000 persones més.
Sí, sí.
Ara hem sentit a Cerezo dir que volien la final al Calderón i ara em passa la Sílvia una informació que hi ha un sector de l'afició de l'Atlètic de Madrid que ha engegat una campanya amb el hashtag no a la final de Copa en el Calderón. O sigui que no...
Sabem quina és la raó?
M'imagino que no deuen voler que l'últim partit de la història del Calderón
jugui l'Atlètic de Madrid.
Sí, és aquest el principal argument. Sí.
Encara que deia, per exemple, ahir l'Antonio Ruiz des de Madrid, que segurament no serà l'últim partit perquè potser si juguen una primera eliminatòria de la Lliga de Campions de la pròxima temporada, encara no estarà el Wanda Metropolitano i a lo millor podrien jugar aquesta primera eliminatòria encara al Calderón.
Ara, té gràcia perquè ja sé que no és una final de Champions i no porta tanta gent, però teòricament una ciutat i un estadi i un equip hauria de voler acollir una final perquè surts guanyant econòmicament en turisme, entre moltes cometes, repeteixo, no són 50.000 anglesos que venen, però, ostres, no sé, jo si fos l'Atleti de Madrid i si fos la ciutat de Madrid, jo voldria que la final de Copa jugués aquí.
Sí,
totalment. El que passa és que realment el món del futbol, si te n'adones, ens movem amb unes decisions tan poc racionals i sempre tan viscerals que això, efectivament, molta gent de Madrid no vol aquest negoci, no el volen. Mira, és una mica... Et fa reflexionar sobre la visceralitat i la passió que mou el futbol, que moltes vegades és contradictòria amb la raó.
El 27 de maig tenim la final, Barça-Alavés, i aquest dissabte tenim, curiosament, a Mendizorroza, Alavés-Barça. Us vull preguntar pel joc del Barça, que sí, que s'ha classificat per la final, però que futbolísticament, Dani, últimament m'està transmetent males sensacions.
Sí, per mi aquest últimament és tota la temporada, com a mínim des del mes de setembre fins ara, amb algunes excepcions i algun partit aquí i allà, però en general és un equip que juga mitges hores, i et fa mitja hora bona, mitja hora horrible, normalment acostuma lamentablement a repetir més les horribles que les bones, mitja hora normaleta, i això no és un equip de futbol, i com dèiem l'altre dia el partidazo en tertúlia, per mi el problema no és això que s'ha posat de moda a dir, que és que ja no s'assembla al Barça de Guardiola, ja ha perdut l'essència i tal, no, és que no s'assembla ni al Barça de Luis Enrique, ni al bon Barça de Luis Enrique del primer any que va guanyar el triplet a Berlín. A mi això em preocupa.
Sí, i a tu, Joaquín?
Jo el que veig és que, sense voler, l'equip ha anat agafant una dependència dels tres davanters. El Barça va traient les competicions, és a dir, amb la qual cosa, d'una manera com inexorable i segurament molt perillosa, o no, tu cada cop tens aquesta, ja és una dependència que és addictiva, no? I l'equip sap que com l'altre dia, que una genialitat de Messi et donarà l'eliminatòria. I això t'acostuma a... d'alguna manera és contraproductiu, però d'altra banda és cert que l'equip treu estar les tres competicions, no? És una espècie com de maledicció, que jo veig que l'equip cada cop té més aquesta addicció als tres de davant, no?
Joaquín, hem llegit a La Vanguardia que et vas quedar sense poder veure, com tothom, el Celta Real Madrid a la Playa de l'Inglés.
Efectivament.
Però va ser millor no veure el partit.
Bueno, a mi m'hagués agradat molt veure'l. Jo ironitzava, no tothom ho va entendre, però ironitzava que a mi que m'importa que li caigui la coberta a una penya del Celta, evidentment. Jo crec que la defensa que ha fet l'alcalde de Vigo ha estat excel·lent i ha deixat una mica en evidència a vegades l'egoisme que hi ha darrere de voler veure un partit de futbol, no? Mm.
Doncs sí, Dani, tenim a punt el vídeo, no sí. Estarà de cada dijous.
Sí, el que passa és que és diferent perquè aquest cap de setmana seré a Madrid amb els companys que vosaltres coneixeu de sobres, com són el Paco González, el Manolo Lama, el Juanma Castaño, etc., i estaré fent vídeos amb ells, i per tant, aquesta setmana és el vídeo que he penjat, o que penjaré d'aquí unes hores, serà unes tomes falses de tot el que s'ha fet fins ara. Serà com un...
Serà divertit, també.
Sí, behind the senyor. Scenes.
Molt bé, amics, Dani Senabre, Joaquín Luna, gràcies per estar a Sports Cop, anem parlant.
Un plaer.
Una abraçada, gràcies.
Adéu. In the jungle.
Yeah.
Bra Café. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bra Café, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bra Café arriba plenament al paladar més exigent. Bra Café, això sí que és cafè, el millor cafè.
El Barça, finalista de Copa, lluita també per la Lliga. Y es viu a la COPE.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a la vez, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep María Minguella, Pichi Alonso, Marcos López. Tiempo de juego.
COPE, estás informat.
Y ahora con Mau, disfruta del fútbol con la mejor compañía. Gana cada semana un Smart TV, una suscripción a Movistar Plus y Mau para todo el año. Y cada día, productos oficiales de tu equipo. Compra Mau en tu tienda habitual y participa con el PIN code en mau.es/laliga. La Liga es muy de todos, la Liga es muy de Mau.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Consigue un 15% de descuento adicional en primeras marcas de electrónica como Samsung, Panasonic, Philips, HP y muchas más. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas. Solo en El Corte Inglés.
Continuen les rebaixes a Ford Covesa.
Aprofita les millors ofertes en seminous.
Ford Fiesta per 9.600 euros.
Ford Focus per 11.500 euros.
Unitats limitades.
I només aquest mes.
A Covesa Badalona.
Covesa Blanes.
Covesa Girona.
Covesa Mataró.
Covesa Mollet.
Covesa Terrassa.
I nou Covesa Martorell.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
I ara més rebaixat que mai.
UBO, el primer torneo de pádel para empresas con networking de Barcelona, al Maresme y alrededores. Entra en www.u-b-o.es e inscríbete en este gran torneo sin precedentes. Inmejorables regalos y dos semanas de competición y actos de networking. Al finalizar, recibiréis un dossier con todos los contactos de empresas y jugadores que participen. Entra en www.u-b-o.es.
Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Valleri, bona tarda.
Segons com, a l'Espanyol igual, al final li podria acabar anant bé que el Barça fos campió de Copa.
Molt bé si l'Espanyol és setè. Si l'Espanyol acaba la Lliga setè, tots animar el Barça, perquè això voldrà dir que 10 anys després l'Espanyol torna a Europa League, així de clar.
Per ser setè, aniria bé guanyar-li demà a la Reial Societat.
Quarta victòria consecutiva, 19 convocats, tots els disponibles, només 19, eh? Surt, òbviament, el lesionat Piatti, entren Rubén Duarte i Álvaro Vázquez. Qui farà de Piatti? Demà veurem. Roda de premsa d'aquí, que és Sánchez Flores, com sempre, molt interessant, i avui escoltaràs Poètica. Vol lluitar, òbviament, per Europa, considera la Reial Societat un gran mirall i un gran projecte de futbol. Talls de veu, òbviament, parlar d'Europa mola molt.
No hay que rehuir al sueño de la afición, porque nosotros al final siempre he dicho que trabajamos para ellos y trabajamos para generar una atmósfera positiva donde pensemos en grande, no pensar en pequeños, y luego a ver hasta dónde alcanzamos, si tenemos herramientas. Sería muy buena noticia que estuvierais preguntando por Europa hasta final de temporada, sería que tenemos opciones y sería magnífico. Ahora bien, nosotros interiormente sabemos clarísimamente cuáles son los pasos para llegar a eso.
I aquí la poesia. Vostè voldria ja mateix anar a Europa?
Si pudiera, ganaría la Liga. Haría la del Leicester del año pasado. Si pudiéramos, ojalá. Quiero ser un creador de sueños. Que la gente se ilusione, que se emocione. No sé, me estoy haciendo mayor, yo creo. Y al final voy por ahí ya, ¿sabes? Y eso es lo que yo sueño. No sueño en otras cosas que no sea eso. Que lo que yo hago en mi vida, mi trabajo no, que emocione, que sentir la piel de la gente, sentir que las emociones, los ojos vidriosos, esas cosas son las que a mí me llenan y esas se consiguen llegando.
El duende de los Flores, ¿eh?
Qué grande.
Sí, sí. Qui sap si serà Caicedo demà titular, deixant a la banda esquerra Gerard Moreno, seria també una opció, per què no? El que sí, l'ha dit avui, Quique, és elogiar públicament el davanter equatorià.
Completamente. No hay nada como mirar los ojos a los jugadores y hablar con respeto y que ellos te hablen con respeto. Y que es lo que ha hecho Felipe en todo momento, desde el principio de temporada. Nosotros, sinceramente, nos alegramos de que esté con nosotros. El otro día salió y salió con muy buena actitud otra vez. Y el chico está integradísimo y creo que lo que haga de aquí a fin de temporada será mejor que lo que ha hecho desde inicio de temporada hasta diciembre.
I la curiositat... No tengo ninguna duda. Ah, per això, jo també tampoc tinc cap dubte. La curiositat del matí, Joan, fent referència a la presència ahir a la nit de Leo Baptistao, lesionat des de fa dos mesos, d'una lesió que encara no sabem massa detalls, a la festa d'aniversari del seu amic de la infància, Neymar Júnior. Quique defensa el seu futbolista.
Son chicos jóvenes, se conocen, misma nacionalidad, ¿no? Amigos. Yo creo que hay límites. Una cosa es el fútbol, la deportividad, fenomenal, pero yo creo que hay que dejar que la gente viva de acuerdo a sus emociones.
Entonces, sí, está bien. Sí, a mí me suena bien. Pasa re, ¿no?
Sí. Ara que m'escolto, no passa res, doncs ahir Baptista va amb Neymar. La Real Societat també llista de convocats sense Sergio Canales.
El sorteig per anar demà a Cornellà al Prat, número de l'1 al 8.
Doncs el 7, ja que hem de ser setens, doncs el 7.
El 7 correspon a dimecres, qui ha de substituir Piatti, preguntàvem, de l'1 al 24.
El 21.
El 21 se'n va demà a veure l'Espanyol Juan Francisco Lara, que deia Caicedo. Juan Francisco Lara, felicitats, ens posem en contacte amb tu. Quique, gràcies.
A tu.
Parlem de bàsquet, Gil. El Barça juga a partit d'Eurolliga demà contra el Galatasaray, però avui comença a jugar algunes pistes ja.
Sí, efectivament. Mirem la classificació, el que afecta al Barça. FC de Lusafaca, 10 victòries. L'FS 8 de Lusafaca, 9. Amb 9 victòries. El Guiris, 11 brose, 8 victòries. 12 el Barça, 8 victòries, que jugarà demà, insistim, contra Galatasaray, però que juguin directament a dues pistes. 6:45 de la tarda. FS Emporio Armani vindria de meravella una victòria italiana, però és molt favorit l'equip de Perasovic. Sí que obtindrà rendiment molt probablement l'equip de Barxocas en la visita de Brose Baskets a la pista de Panathinaikos, on els de Xavi Pascual són favorits a 9:15 de la nit. De manera que el Barça avançaria al Brose i igualaria, si és que és el Guiris per la jornada de divendres, a victòries amb l'equip lituà amb l'Averaix favorable al conjunt blaugrana. Un Barça que acabarà de preparar aquesta tarda el partit contra els turcs. Recordem, ja podrà jugar en aquest partit la nova i última incorporació, Xavier Monfort.
Què van fer les noies ahir de l'Uni Girona?
71-63, anada dels quarts de final contra el Bellona Edge Sport turc. Per tant, encarada en principi bé aquesta eliminatòria, les noies del tècnic local Eric Suris, que tenen un bon rendiment abans de la fase final de la Copa de la Reina aquest cap de setmana a Girona.
Molt contents, molt satisfets pel treball de l'equip. Penso que l'equip ha fet un partit, evidentment amb errors sempre de corregir, però un partit en línies generals molt, molt, molt complet i molt seriós.
I tanquem amb la presentació aquest matí de la mitja marató de Barcelona. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batlloni? Bona tarda.
Que es disputa aquest diumenge.
Este domingo por algunas de las principales calles de Barcelona con un recorrido total de aproximadamente 21 kilómetros. Hay récord de participación con casi 18.000 atletas inscritos, el 38% extranjeros, el 31% mujeres, que por cierto cada año tiene una presencia cada vez mayor. En la lista de participantes destaca la kenieta Florence Kiplagat. Récord del mundo en 15 kilómetros, en 20 kilómetros y también en la media maratón conseguidas precisamente en la ciudad condal. Su objetivo, si las condiciones meteorológicas acompañan, es obtener una nueva marca mundial.
Me encanta correr en Barcelona, la hospitalidad y el trato de su gente, pero eso no significa que vaya a superar el récord del mundo, aunque lo intentaré. Dependerá del viento y de la lluvia, pero no podemos controlar la naturaleza.
La carrera empieza el domingo a las 8:45 de la mañana con salida y llegada en la calle Pujadas del Poblenou. La previsión meteorológica es que apunta lluvia.
Gracias, Juan.
Que va a llover.
Gil, superestar!
Compte amb el que fem... Sí, això és el Bernabéu, eh? Això és el Bernabéu.
Ja, les obres, no?
Ja podeu comprovar que estem ja en obres.
Bé.
Compte amb el que fem quan estem amb els nens a casa. Un mitjà americà ha publicat el que anava escrivint una noia mentre el seu pare veia la final de la Super Bowl. era fan dels, dels Falcons, de l'equip que va perdre. 8:40, empieza la segunda parte. 8:49, papá grita. 8:51, papá grita otra vez. 8:54, papá grita y me asusta. 9:22, papá se pelea con el perro.
Eso te puedan fiar un día también.
9:23, papá hace su risa malvada. 10:20, sí, sí. Prórroga. 10:30, papá llora. Bueno, està
et sents identificat amb aquest home, no?
Em sento molt, molt, molt a prop d'aquesta notícia. Bueno, que a la convocatòria de la Real queda fora Sergio Canales. Eusebio recupera per demà el partit a Cornellà al central Íñigo Martínez.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Oli.
Gràcies a tu.
Vagi bé.